La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, 31 de maig, l'últim dia del mes, i en Vila-real estem en la mà, en el cordis del puny, perquè a Vila-real es busca un home de 85 anys que va desaparèixer ahir dijous. Ens adonem quan el Centre Nacional de Desapareguts i també els cossos de seguretat de Vila-real es fan les publicacions de que busquen a Vicente Julián Ave, publiquen en la fitxa de desapareguts. Hem de dir que nosaltres sabem que és Vicente Julián Ascensió Bort. Té 85 anys. És de complexió prim. El moño canós. Té d'alçada 1,55 m. Té ulls marrons. 85 anys. Va ser ahir dijous l'última vegada que el van veure. I portava una camisa groga i un pantaló gris. És una persona, ha estat una persona d'alta vulnerabilitat, o així ho suposen en la fitxa de desapareguts. El cos de Policia Nacional demana a qualsevol persona que tinga notícies d'ell contacte ràpidament amb el telèfon 091. A hores d'ara no tenim cap notícia. Recordem que és de complexió prima, canós i porta una camisa groga. És un home de 85 anys i fa 1,55 m d'altura.
Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real, celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Por primera vez en Vila-real. Gran evento de Pressing Catch, sábado 8 de junio por la tarde en el Pabellón Llorens. Combates con luchadores profesionales venidos de toda España. Además, ese día conoceremos a la peña más solidaria de Vila-real. ¿Está la tuya apuntada a la campaña? Te esperamos, 8 de junio, Pabellón Llorens. Un evento para todos los públicos y con entrada gratuita. Más información en web y redes de la asociación Conquistando Escalones.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Va, on quedem? on anem a quedar?
On sempre,
a la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunidad Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nou museu del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Inmersión Villarreal.
Venda d'entrades online en villarrealcf.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Peñíscola Remember Festival, viernes 7 y sábado 8 de junio. Artista confirmada, Thalisa. 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 Lisa. Más info, venta de entradas y dónde dormir en www.peñiscolaremberfestival.com. Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think. I Càritas Interparroquial de Vila-real ha fet públic la memòria social del 2023 que reflecteix l'abast de l'acció que desenvolupa aquesta entitat en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. La tinenta d'alcalde, Ana Vicens, ha acompanyat el director de Càritas Interparroquial de Vila-real, Enrique Cortés, al vicedirector Vicente Casabó i al conciliari Javier Aparici. En la presentació d'eixe balanç del passat any, durant el qual 1.140 persones van ser beneficiaris de l'atenció primària que presta l'entitat. Aquesta xifra cal sumar altres programes com és el servei del càtering social d'ocupació i infància i també família. La regidora Ana Vicens ha posat en valor el que es tindre aquest compromís social i la importància de la solidaritat. I en aquest sentit ha recordat que el conveni anual amb Càritas se va iniciar en l'any 2023 amb 36.000 euros i que aquesta quantia es va incrementar fins als 50.000 euros abans d'acabar l'any perquè l'entitat poguera completar la labor que realitza en coordinació amb els serveis socials i amb la resta d'entitats socials de la ciutat. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. També Vila-real fa gala del seu títol de Ciutat de l'Esport i la Salut amb eixe conveni que l'Ajuntament i la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana han acordat per a aquest any i el proper 2025, en el qual es preveu un gran nombre d'activitats que convertiran a Vila-real en eixe epicentre del minibàsquet a la Comunitat Valenciana. El regidor d'Esport, Xus Madrigal, junt a Salvador Fabregat, president de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana i el cap de serveis municipals d'esports, José Ramón Catavella, han presentat ahir per dematí els partits que es jugaran a la ciutat aquest 2024 i que suposen la primera part del conveni en aquesta primera jornada, el proper dissabte 1 de juny, al Centre de Tecnificació Esportiva que acollirà les finals de l'Aleví. Així, des de les 10 del matí fins a les 7 de la vesprada, es disputaran 10 partits de categoria masculina i femenina de manera simultània repartits en diferents pistes. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. You take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? Cause I don't care when I'm with my baby. Things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights
party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss a right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm so...
I Compromís per Castelló portarà a Fiscalia els impagaments de les multes de la zona blava del regidor que porta l'àrea, el senyor Ramírez. Ha anunciat el portaveu de la formació de l'Ajuntament de Castelló, Ignasi García. El portaveu ha argumentat que davant de la falta de transparència del Partit Popular i la negativa aportada de documentació respecte a les multes de la zona blava que acumula Cristian Ramírez, Compromís no en queda una altra opció que anar a Fiscalia. Escoltem al portaveu de Compromís, Ignasi García.
Davant de la falta de transparència del Partit Popular i la negativa a aportar la documentació respecte a les multes de la zona blava que acumula el senyor Cristian Ramírez, Compromís no es queda una altra opció que anar a la Fiscalia. És importantíssim saber si s'ha pagat les multes, quan se van pagar i de quina manera, per saber si el senyor Ramírez s'ha aprofitat o no del seu càrrec per a beneficiar-se econòmicament. El Partit Popular, si tan clar té els comptes, que dona la documentació, però la seva negativa ens obliga a anar al fiscal.
It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody.
I l'alumnat del Centre Municipal de les Arts de Borriana ha protagonitzat la seva gala de final de curs amb un espectacle en el qual han participat més de 170 persones i en el qual la combinació de les modalitats de música, dansa i arts plàstiques ha sigut la nota predominant, i és que cap a assenyalar que aquest projecte centra en el apropament i el coneixement de les diferents àrees artístiques des d'edats primerenques. Així doncs, gràcies al treball del professorat, l'alumnat té la possibilitat d'encisar-se en el món de l'art a partir de l'any d'edat i descobrir tots els beneficis que la pràctica dels ensenyaments artístics aporta al desenvolupament cognitiu.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid. El mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, avui tenim així nosaltres el director del Conservatori Professional de Música, Mestre Goterris, Michel Llorenç, molt bon dia.
Buenos días.
I també el president de la Junta Directiva i també director d'honor, Joaquín Nebot, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Per cert, per a mi vostè, per a mi tu, eres Ximo Nebot, no sé...
Saps molt bé, o sigui que jo no tinc ningun problema
perquè n'hi ha molta gent i de fa molts anys que em diuen Ximo i a mi m'he sentat exactament igual de bé que els que me diuen Joaquín, no n'hi ha ningú problema. Per lo tant, tu m'has dit sempre Ximo, no?
Jo Ximo. Doncs
pues ahí estem.
Pues aixina, anem a la primera pregunta. Una de les preguntes que vull que hi ha gent que ho sabrà, però hi ha moltíssima gent que ho desconeix, sobretot la gent que és més jove, evidentment. L'any que es va fundar el Conservatori?
Pues mira, el Conservatori es va fundar concretament el dia 10 de desembre de 1979 i recorde que entonces era alcalde Batista Carceller Ferrer. I aquell mateix curs, l'any 79-80, o sigui 1979-80, es va posar en funcionament. I per tant aquell, aquest proper curs 24-25 que anem a entrar, pues celebrarem el 45è aniversari de la seva fundació.
Per tant, el pròxim curs tindrem celebracions. Ja podem adelantar-nos com se celebrarà això? Com posarem en valor que hi hagi... és que posar en valor ja està la tasca que fa. Val? Perquè això no ho té. No ho tenen totes les ciutats. I està ho té.
Correcte. Doncs mira, continuant a la nostra tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat, pues, hem posat en marxa una sèrie de promocions de cara a l'alumnat que es transformaran en bonificacions molt importants en les quotes que paga l'alumnat i que aconseguiran pues, mira, des d'un 5 fins a un 50%. Per exemple, els més menuts de la casa arribaran a tindre una bonificació del 50% i això significa que estos alumnes durant tot el curs 24-25 pagaran, mira el que vaig a dir, 85 euros. I jo em pregunté, i qui per 9 euros al mes no aprèn música? A més, d'una forma educativa i molt divertida, perquè d'això es tracta, Susana, que aprenguen divertint-se. A més, tots els anys tindrem una promoció especial en algunes de les especialitats instrumentals que tenim en el nostre centre. Tots els alumnes de preparatori que es matriculen en aquestes especialitats que vaig a dir-te ara, o sigui, contrabaix, bombardí tuba, viola i trombó, per a aquest pròxim curs 24-25 estaran bonificats en un 100% respecte a l'import total de la quota d'instrument. O sigui, aquests alumnes pagaran durant tot el curs 125 euros, que corresponen a l'assignatura del llenguatge musical. I això significa que el que te deia antes, ara en este cas, quan impartissin més classes, en 14 euros al mes impartiran 2 hores de llenguatge musical i a part l'instrument. Perquè esperem que no deixen passar esta oportunitat d'aprendre música per un preu, bueno, jo crec que més que raonable.
Sí, a més, de lo que és el preu del... d'aixòs diners que tenen que traure les famílies de la seva butxaca, també posarem en valor la cultura que aporta, la riquea que aporta l'aprendre música, l'estar en contacte amb la música, el tindre un instrument entre les mans. És a dir, estem parlant de ser una persona més rica i, a més, d'una riquesa que tampoc se pot quantificar, perquè quan algú domina la música... si poguerem quantificar un diners, tindria preu?
Incalculable. Seria incalculable, perquè després parlarem, diguem, dels beneficis, perquè això vull fer menció a part, però el preu que seria, Susana, un preu incalculable. Si la gent en general sapieren els beneficis que té la música en general per a totes les persones, però de forma molt especial per als menuts, ara que vull desenvolupar després, com diu aquell, otro gallo me cantaria.
Michel, esta setmana hi ha hagut diverses audicions. Vam parlar, dices, que hi havia, però recordem on han sigut i les especialitats.
Bueno, esta setmana ha sido intensa. Hemos tenido 4 audiciones. Ya informamos que solemos realizar una media de 25 audiciones al año. Entonces esta semana hemos tenido el lunes, tuvimos conjunto de viento y conjunto de cuerda. El martes tuvimos piano. El miércoles tuvimos oboe. Ayer mismo tuvimos conjunto de guitarras y de guitarra. y también informar que la semana próxima, el 5 y el 6, es miércoles y jueves, tenemos la audición final de ballet también.
Además de la audición final del ballet, porque claro, si contamos todas las que hemos tenido la semana pasada, la semana que viene, en principio, está esa. ¿Hay posibilidad de que hayan más o ya es esta la que...?
No, hemos programado las de ballet porque son muy intensas, requieren unos ensayos, entonces...
Claro, pero ¿por qué son solamente esas? Porque hay ensayos... Sí, es decir, sí, sí. ¿Y cuántas exhibiciones habrán?
Dos, miércoles y jueves, y es una, a ver, es una disciplina que requiere mucho esfuerzo también, como la música, pero bueno, hay una escenografía, hay unas coreografías, hay un trabajo muy intenso por parte de la profesora, de los alumnos, del personal que ayuda al ballet, y bueno, pues tenemos ahí dos grandes eventos la semana que viene.
¿Y serán? ¿En los días?
Sí, es miércoles y jueves a las 8 de la tarde.
¿Dónde serán?
En el auditorio de Rafael Beltrán. Es a las 8 de la tarde y sí que normalmente, bueno, todas las audiciones son gratuitas y de entrada libre hasta cumplir al foro, pero en este caso el ballet es, por el evento que tiene, que es, bueno, se masifica bastante, pues ahí sí que trabajamos este evento con invitaciones para las familias, porque, bueno, pues arrastra muchos familiares. Si alguien está interesado, pues sí que es posible, a lo mejor, que el jueves de día 6 sí que quede alguna invitación, que o bien a través del conservatorio o bien a través de la propia puerta del auditorio se pueda conseguir alguna entrada para poder disfrutar de esta audición.
Que será miércoles y jueves.
Miércoles y jueves.
También, ¿hay alguna...? Sí.
No, no es una cosa. Sí, tú piensas que cuando estaba hablando Mitchell del tema del ballet, que ni hay muchísimos, ni han 150 chiquetes, y eso son 150 familias en las que tienen, no sé, pares, mares, abuelos, y entonces vuelven a entrar. Entonces, per això, en ese acte que t'ha dit que està massificat, perquè n'hi ha molt de alumnat, pues claro, mos toca, per a controlar l'aforo de l'auditori, pues fer invitacions. De totes formes, dir també que a banda del 5 i 6 que ha dit Mitchell de les dos festivals, el dilluns i dimarts estan tota la setmana que estan ensaiant allí en l'auditori, que sol tu li parlar és...
De lo que hi ha darrere.
Exactament. Entonces, hi ha, a banda de les classes que donen en la nostra sede, en la Casa Desmondina, també estan els assaigs. I el dilluns i el dimarts estan tirant-li tota l'esplà sencera perquè el dimarts i el dijous se desenvolupen les actuacions dels festivals en condicions. I això volia mencionar, simplement que n'hi ha 150 xiquetes, i això són moltes xiquetes.
Famílies,
xiquetes i xiquets, que també tenim.
Sí, ho sé, sé que n'hi ha també xiquets. Per tant, per acudir a aquestes audicions, seria, per això, aconsellable que la gent anara dient exactament qui són perquè ningú se quede fora, no? Si parlem de les inscripcions, Mitchell, quan s'obrin?
Bueno, las inscripciones para música ya están abiertas, ya están funcionando, para los alumnos de música, hasta completar grupos, y en el caso del ballet, pues las comenzaremos el 7 de junio, y se realizarán en la Casa Desmondina, en Carrer Major.
¿A partir del 7 de junio?
Sí, ¿no? A partir del 7 de junio.
¿Están obertes fins a...?
Normalmente, hasta que se acaben los grupos, ¿de acuerdo?
Sí, no, pero perdona que... Sí, sí. Lo que a mejor tinguera que saber los oyentes es que hasta el día 18 de junio estarán matriculant en la Casa Desmondina. Después, pero a partir del 18 de junio lo farán al conservatori.
En nuestro centro, sí.
Vale. Del 7 de juny al 18 de juny serà en la Casa Desmondina i una vegada hagi fet el 7 i 7 plas, si volen accedir ja directament...
I hi ha places.
Clar, claro. Però és en aquest moment quan es comencen a fer aquests grupets i pensen, ui, a mi se m'ha passat, bueno, pues que vagin directament i ja allí mateixa en Mestre Gotarris ja els atendran. Ximo,
dime,
a banda que, com has mencionat anteriorment, hi ha alguna cosa més a la celebració i 45è aniversari? Me refereixo a algun acte especial, algun concert que puguem avançar, perquè clar, jo sé que aquestes coses se porten molt en secret, però panarà obrint boca, no?
Clar que hi haurà actes i sorpreses durant el curs 24-25, però en aquests moments, Susana, encara no te ho puc avançar. De totes maneres, al llarg del curs, perdó, ho anirem informant, i sobretot en Ràdio Vila-real, si us ho permeteu, que sempre vos ho permetiu, també ho anirem anunciant a tots els vostres oients. Però de coses no tenen que haver, clar. La celebració del 45è aniversari, això no se fa tots els dies.
Clar, perquè en un conservatori en esta solera el llistó estarà alt.
A veure, està alt, no el que nosaltres volguem, però evidentment està alt. Però tenint en compte que en el conservatori, a banda dels alumnes nosaltres que tenim oficials, també tenim no oficials. O sigui que a vegades jo m'ha passat que ha plegat els meus ulls a gent de que diuen és que anar al conservatori és molt difícil, el que fan és que com si es donara por. I jo els dic sempre, no tingueu por. Allí es comencen xiquets i xiquetes de 4 anys en la qual jugant van deprenent. I jo m'he donat la sensació a vegades que el nomenar al conservatori n'hi ha persones que com a que una cosa molt seriosa que obliga a molt i com si digués no, el meu fill té que dedicar molt de temps i això no és, o sigui que no pense la gent això. El conservatori se fa de tot, alumnat des de 4 anys a alumnat oficial, i que sí que comporta els alumnes més avançats i que tinguin més edat i que siguin oficials, se comporta que se dediquen una miqueta més a lo que és l'estudi, val?
Clar, pues arribada a este punt, que a lo millor hi ha pares o mares que pensen, no sé si posar el meu criatura en este repte, no? Que pot ser no, ell no puga estar a l'altura, o que el meu fill pense que ha de donar molt, no? Perquè tu quan eres menuda decidisses si vols portar-le a un centre educatiu o a un altre, no? Quina raó, quin criteri té que tindre un pare, una mare, un tutor per a dir jo vaig a posar-lo i a veure què traiem, quins beneficis pot obtindre o què pot sentir ell a l'hora de posar-lo en mans d'un conservatori?
Pues, a veure, en general, primer te parlo en general, la música, sí. En general, Susana, una raó no, et podria donar moltíssimes raons, però dic algun dels beneficis que aporta l'estudiar música a totes les persones, però sobretot als més xicotets. Mira, te diria des de augmentar els nivells de confiança, millora l'autoestima i seguretat, desenrotlla les habilitats de motricitat, rítmiques i expressió corporal. A l'escoltar la música, els xiquets aconseguissin una millor coordinació de moviments, seguir a ritmes i tractar d'imitar-los, etc. És que n'hi ha moltíssimes raons. I en quant a per què deurien de vindre al conservatori, cadascú pot anar on considera oportú estudiar música, faltaria més. Però nosaltres som l'únic centre a Vila-real que impartim l'ensenyança oficial, o sigui, l'ensenyança arreglada. I un alumne o alumna pot aconseguir la seva titulació oficial. A banda d'això, que és molt important, a l'estar subvencionat per l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació, pues, perquè no tingui dit, costa menys estudiar en el nostre centre. Aquesta és la realitat.
Cal parlar que el conservatori és un centre que no està en un fi d'ànim de lucro, és a dir, ahí s'aposta per una educació musical.
Correcte. La Junta Directiva i el que porta els destins del conservatori, encara que és l'Ajuntament, el qual pues, ja tothom coneix, que estem en un edifici de l'Ajuntament, que és tot l'Ajuntament, però diguem que el que és la part del que porta aquest conservatori és una associació que es diu Mestre Goterris. I la Junta Directiva és una associació sense ànim de guany. Això significa que la gent que porta això ho fan de forma desinteressada. I què és la pretensió final? La pretensió final és que l'alumnat estiguin tots contents, que porten l'ensenyança en condicions i sobretot també el professorat, que sigui un professorat competent, que són tots gent en titulació superior.
No, és que hi ha que, deixar les coses molt clares, eh? És a dir, ahí ja lo que té que hi haure, no se tractant a les persones com a negoci, no és una empresa, és com, bueno, pues com un col·legi, com un institut, és a dir, ahí cobra la gent, evidentment, que està treballant, però n'hi ha lo millor, lo més qualificat, a més, se donen titulacions.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur. I un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Ey, tienes 3 segundos para decirme cuál es la canción más famosa y viral del momento. Esa, la que no deja de salirte en Instagram. Dímela. Sí. ¿Y si te digo que este sábado 1 de junio actúa en Mont Villarreal? Sí, sí, sí.
Como una potra salvaje que en el
oculto. Isabel Ayun, la potra salvaje, este sábado 1 de junio en discoteca Mont Villarreal. Actuación en directo. La potra salvaje llega a Villarreal, a discoteca Mont. Los beneficios de la entrada serán donados a Acudim, la Asociación de Minusválidos de Villarreal. Colabora la Junta de Festas de Villarreal. Compra ya tu entrada a precio reducido.
Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar.
Luis Cabedo, buen día.
Buen día, Susana.
Aquí fumando esperes.
Pues fumando espero, ahora este mes de maig se tiene que marcar el calendario con el mes de las flores, pero también es el día, ni a un día, que es el último día del mes, en el cual es el Día Mundial del Antitabaco. Y como otros, el tema del fumar es como es partís politiña, dos fuerzas muy comprometidas.
A favor y en contra.
Muy bien, entonces no anem a entrar en ese debate ni anem a eso. Pero dicen esta cançó que rosa lo erótico pornográfico, de Fede en aquella época estaba prohibido por el franquismo, de un desplaer del fumar, era el antes y el después, en el asalón, estaba ahí esperando Sarita.
O com van arribar a esa manipulació. L'altre dia parlàvem d'addiccions i em deien, no, l'educador d'Alcanyiz, que una de les coses del centre Lluís Alcanyiz, que una de les coses que van introduir a les dones posteriorment que als homes eren coses com, per exemple, la cançó de Sara Montiel.
Sí, sí, era com... sempre n'hi ha un lobby darrere.
Un erotisme, no?, sí, i una sí, cosa.
Però, com hem dit, venim a parlar de les flors.
No volem que mos enfade ningú.
No s'enfade ningú. Qui vulgui fumar, qui vulgui que fumar, que fume. El qui vulgui deixar de fumar, animem. Quin primer s'alegrarà serà ell i després la Seguretat Social tindrà que pagar.
Absolutament. Convençuda estic.
Aixina que, Susana, tu saps que... Per què s'anomena el mes de maig el mes de les flors? Pues es diu que n'hi ha una antiga celebració romana en honor a la diosa Maia, d'ahir a lo millor Mayo, que representava la salut i la fertilitat. Pues no volia que s'acabara este mes sense voler dedicar un programa a algunes de les cançons més famoses en què les flors tenen algo de protagonisme. Però antes d'anar a lo musical vull contar-te algunes curiositats sobre flors i plantes relacionats al nostre poble. I avui vull fer un xicotet homenatge, com no, a un arbre que li dona un color especial a una de les places més emblemàtiques del nostre poble, i com no, està al meu barri, com és la plaça de Llobregós.
I tant.
Que el qui haya pogut anar a veure l'últim partit del Villarreal veurà, pues, la jaracanda. Perdón, jacaranda, i va dir malament. Que en valencià es diu xicrandes, el qual són un element molt representatiu de la plaça de Llobregós durant la primavera, però no cal dir-te, Susana, que no és originària d'ací, esta planta, ací, el tarongeri i poc més. I la xicranda és un arbre originari de les zones tropicals d'Amèrica del Sur, especialment de l'Argentina, Bolívia, Brasil i Paraguai.
Té un color molt bonic.
Color morat. Encara que hi ha prop de 50 espècies de xicrandes registrades, l'arbre que normalment veiem als passejos i a les places de les nostres ciutats correspon a l'espècie xicranda mimosofolia. L'ús d'aquestes plantes com un arbre d'ornament es va popularitzar ja fa 200 anys i això ha portat la distribució global que presenta actualment. Els arbres de xicrandes presenten un creixement lento però continu i no és estrany que arriben a viure més de 100 anys. Un arbre adult pot fer més de 20 metres d'alçada i la seva copa es pot estendre de manera significativa. Les branques de les xicrandes es dobleguen en angles marcats, cosa que els dona un aire tetri quan perden les fulles als mesos d'hivern. Però el caràcter més distintiu d'esta espècie són els vistosos rams de flors que van de blau al violeta. En moltes comunitats, les flors de xicranda són usades per als seus beneficis per a tractar diferents afeccions. Per exemple, la planta té la capacitat de provocar un efecte sudoració a l'organisme dels humans, ajudant a expulsar toxines i estimulant el sistema immunològic. Ja me veig jo a la panderoleta que viu allí i a totes les amigues, allí fent infusions per fer-li als veïns.
A més de veres, escolta, n'hi ha que aprofitar-lo tot.
Per això. També s'utilitza aquest arbre per a trencar problemes de la pell, com l'acné i les complicacions per a venes varicoses, gràcies a les seues propietats antisèptiques. S'ha demostrat que veure la flor de la xicranda serveix com a sudorífic, o sigui, per ajudar a sudar. això, sudant, la qual cosa ajuda a expulsar toxines perjudicials del cos. A més, consumir una infusió o té de xicranda estimula el sistema immunològic per mitjà de la transpiració. També té unes propietats semblants al gengibre i en cas de malalties de vies respiratòries i de gola es recomana fer gàrgares amb el seu líquid. Com que si algú té algun problema de salut d'esta índole, ja sap, ja me veig ahí arreplegant i a fer infusió.
Ojo en els pesticides, els fitosanitaris que li posen.
Per això.
Ah, perquè...
Això queda molt bé agarrat d'un llibre de biologia, però...
Però, cuidao, que, que ens se posen malalts.
Que n'hi ha que s'arregla una cosa i se fot una altra, Els arbres de xicranda són considerats com a indicador biològic de contaminants atmosfèrics, ja que la seva escorça té la capacitat d'absorbir metalls contaminants que es troba a l'ambient. En aquestes investigacions, els científics s'enfoquen principalment al coneixement de les fulles i escorça dels arbres. Sens dubte, les xicrandes són belles, sobretot quan les seues branques s'omplen de la seva característica flor de color lila. I ara, canviant de tema, anem a parlar del herbari del Manuel Calduig, el qual està considerat un dels millors del món. I és que en botànica, Susana, un herbari és una col·lecció de plantes i parts de plantes assecades, conservades, identificades i acompanyades d'informació crítica com la identitat del recolector, el lloc i la data de recol·lecció i l'hàbitat on es troba la planta. Encara que primàriament s'anomenava herbari a la col·lecció de plantes seques, també es coneix com a herbari a l'espai on es troba aquesta col·lecció i la institució que la gestiona. Les grans col·leccions solen resistir en instituts, residir, perdona, en institucions de recerca, com ara jardins botànics i departaments universitaris, i es basen en el treball recolector dels seus investigadors, a la qual cosa se suma el fruit de freqüents intercanvis amb institucions semblants. La confecció d'un herbari personal és, a més, una feina dedicada a l'educació botànica, útil no només per oferir una base material per a l'estudi de la diversitat de les plantes, sinó per l'experiència que aporta a recollir les mostres al seu ambient. Els herbaris més grans contenen plantes procedents de tot el món, però també hi ha herbaris regionals i locals especialitzats en la flora d'una part del món. I és que a la Comunitat Valenciana, Susana, hi ha molts poquets exemples de trams baixos de rius on la vegetació de ribera estigui ben conservada i la llera no haga estat canalitzada. Però el nostre riu Millars, al seu tram final, no és una excepció. El riu discorre per un paratge de gran valor ecològic, a un excepcional ambient de ribera perfectament conservat a molts llocs. Precisament, un de la ruta botànica dedicada al famós farmacèutic i botànic nascut a Vila-real, Manuel Calduig, la UNESCO va qualificar el seu herbari com un dels millors del món amb més de 6.000 mostres diferents de tota la comunitat. Per exemple, el famós ungüent anomenat Suavina va ser un invent de l'il·lustríssim botànic Calduig, que avui dona nom a la ruta del Millars. I ara sí, anem a escoltar cançons on les flors són les protagonistes. I vull començar per una que va ser ídola de totes les xiquetes, i avui en dia les mares, quan les van portar al primer concert d'ella, i el va deixar de ser xiqueta, va ser... com és Milius Circus en la seva cançó Flowers.
Tell you why built a home then watched it burn. Well, I didn't want to leave you, I didn't want to fight. I started to cry then remembered I, oh, I can buy myself flowers, write my name in the sand. Why are you acting like you don't know this song?
Que me la dice per baix.
Ah, bueno. Aquí, ¿en qué está inspirada Flowers? Pues la aclamada cançó Flowers de Miley Cyrus troba les arrels en la dolor ruptura, específicament amb la seva exparella, l'actor Liam Hemsworth, recordia bé, amb qui va tenir una relació per 10 anys entre anades i vingudes. La lletra de la cançó s'erigeix com un himne a l'empoderament femení i la independència enmig d'una ruptura d'amor. La cançó diu lletres com: em puc comprar flors, puc escriure el meu nom en l'arena, puc parlar-me durant hores i dir coses que tu no pots entendre, puc portar-me a ballar i em puc agafar la mà. Sí, em puc estimar millor del que tu pots. I ara anem a ficar-nos en l'època de Blanco i Negro. De...
No me baixes el nivell, Luis.
Home, no. Machín no crec que baixi el nivell, però segurament els nostres oients, la cançó Dos Gardenias de Machín, segurament li recordarà.
També tenia lo seu, eh?
Pues sí.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán.
I és que Antoni Machín la va fer famosa a Espanya a la cançó composada per el reconegut autor cubà Isolina Carrillo. Dos gardenies és molt més que una cançó d'amor. És un viatge a la poesia de l'amor i la melancolia, una reflexió sobre els moments perduts i l'esperança de trobar l'amor perdut. A causa de la seva naturalesa poètica i la seva capacitat d'evocar emocions, esta cançó continua sent rellevant avui en dia i continua tocant els cors dels qui l'escolten. Ens convida a reflexionar sobre l'amor i la pèrdua i ens recorda la importància de valorar i apreciar els moments preciosos de la vida.
Molt ben relatar, eh? Perquè si ja no te regala una gardenia és perquè ha encontrado otro amor o ha dejado de querer. Molt, molt xula, eh? No, jo crec que no passarà mai de moda.
I una altra cançó més actual és Una rosa és una rosa, de Mecano.
Ah, vaya Mecano, eh? Sempre està.
Sí. Exploten tots els palos.
De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Pues es que la canción Una rosa es una rosa de Mecano es una metáfora poética que explora la complejidad del amor y las consecuencias agredulces. La letra describe la experiencia de un amor que es a la hora irresistible y doloroso, comparando el acto de enamorarse a intentar tallar la flor más tendra de un roser, no más para descubrir que, inevitablemente, las espinas causen feridas.
Y tan que sí.
de la palabra amargura, una mentira y un credo.
Y ahora mirant a un altre costat de la floristeria, anem a veure amapola.
Siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día.
Y es que la cançó Amapola és una serenata clàssica que expressa un amor profund i apassionat a través de la metàfora d'una flor. La lletra de la cançó compara la estimada amb una amapola, una flor coneguda per el color roig intens i la bellesa efímera. La repetició del nom Amapola a lo llarg de la cançó enfatitza l'admiració i el desig del cantant per el seu amor. El ús de la flor com a símbol d'amor és un recurs líric tradicional que evoca la delicadesa i la vulnerabilitat dels sentiments amorosos. En declarar que la seva ànima serà sempre de l'amapola, el cantant mostra una entrega total al seu amor. La súplica perquè l'amapola no siga tan ingrata i correspongui el seu amor reflecteix un anhel de reciprocitat emocional. La comparació de l'amor amb la relació simbiòtica entre la flor i la llum del dia suggereix que l'amor és tan essencial per al cantant com la llum ho és per a una flor. I ara anem a una altra cançó d'un valencià com és Un beso i una flor, que la va a fer famosa Nino Bravo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor.
La sabem tots, eh?
Pues sí, jo crec que estàvem així cantant les tres, eh? I és que es tracta d'un dels èxits més importants de Nino Bravo, donant títol al seu senzill que va generar milers de vendes a principis dels anys 70. El videoclip de la cançó va ser gravat per Nino Bravo a les Illes Balears i patrocinat per el Ministeri d'Informació i Turisme, tractant-se de l'únic vídeo en color conservat de l'artista. Un beso i una flor va aconseguir el lloc número 1 a la llista dels 40 principals a l'abril de l'any 72 i es va mantenir en esta posició diverses setmanes.
Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor.
I seguint en la botànica floral, pues ara anem a la cançó Rosas, de la Oreja de Van Gogh.
Superxula.
Mm-hmm. sé en qué suelo pensar. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espero
que la cançó explica la història d'una persona que no afronta que la seva relació s'ha acabat i segueix esperant la il·lusionada que el seu ser estimat arribi amb un ram de roses. Es fa un guinyo a la novel·la Tiempos de silencio de Luis Martín Santos en els versos resumint amb preces temps de silenci. I ara anem a una cançó que la va fer famosa quan era jovenet, este Antonio José, i se diu Yo te traigo flores. I és que en el novembre del 2005, Antonio José va participar al Festival d'Eurovisió Júnior del 2005 a Hassel, Bèlgica, on va representar a Espanya amb la cançó Yo te traigo flores, dedicada a la seva abuela que acabava de morir. Antonio José va obtenir la segona plaça amb 146 punts, a només 3 punts de la guanyadora, la bielorrusa Kesina Senik. I esta cançó, este xic, per anys, fa poc va guanyar un premi, un programa de televisió de duos famosos, és que no recordo el nom ara d'un dels cantants que està ara de moda, el flamenco, i n'hi ha algunes cançons com a duo que són espectaculars, eh? A més és normal que haguem de guanyar el primer premi. I ara anem a parlar de capullitos. Però... el capullito si, de Alelín.
Sin entrecomillats, és dir.
No? Capullitos n'hi ha en totes les èpoques.
Això és.
Però en este és capullito d'Alelín, que la canta Caetano
Veloso. Quan són xicotes un capullitos, quan se fa més fa dins un capullos, no?
Correcte.
Mi amor, y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que no sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí.
I Y es que la cançó Capullito de Alelí és un clàssic de la música llatinoamericana que ha transcendit generacions. La lletra de la cançó expressa el dolor i la passió d'un amor no correspós, utilitzant la metàfora d'un capullito de Adelí per referir-se al ser estimat. El narrador canta directament este capullo, desitjant que pugues comprendre la profunditat del seu patiment i respondre al seu amor. La repetició de la frase «perquè tu saps que sense tu la vida és res per a mi» enfatitza la intensitat dels sentiments del narrador i la seva dependència emocional envers en la persona estimada. La cançó reflecteix un tema universal, l'anhel i la devoció absoluta cap a algú que pot ser no és el mateix. La promesa de fidelitat fins a morir subratlla la serietat i la profunditat del compromís del narrador cap al seu estimat Capullito de Adelí. I ara també canviant de flors, a fer varietat, anem a parlar del Violeta, el ramito de violetas de Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo.
Y es que es un dels temes més populars de Cecilia, basat en un conte que la pròpia autora, que va començar a escriure sent adolescent, és una cançó profundament nostàlgica que canta la preservació de l'amor fins i tot després de molts anys de convivència en parella. La cançó tracta sobre una dona casada que rep flors i poemes anualment d'un secret admirador. Al final es revela que l'admirador és el mateix marit que ha fet per fer-la feliç a la dona tots els anys.
Però ho haurà pogut dir.
No sé, però ja, mira... Això se pot dir cuernos mentals? Quin despago, eh?
En fin.
Ya me miro si al final plasta este. Y ahora pues además tornar a ficar una canción anglosajona que va a ser una de las balades de los años 90, que es Bed of Roses de Bon Jovi. Una cama de rosas o un llit de roses, la traducción.
Lecho de rosas.
Claro, muy bien.
Trying hard to capture the moment This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up to French kiss the morning. While a marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all those things I long to believe about love, the truth, would you be?
Ara, Luis, llança't i dis tot el que està dient este senyor.
Sí, perquè la senyora Maria deia... Jo no sé el que està cantant.
No, 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 però llança't, llança't.
Pues la cançó de Bed of Roses, de Bon Jovi, és una balada emotiva que parla d'un amor profund i apassionat. El narrador es troba en un moment vulnerable, desgast i ferit, intentant capturar un preciós instant mentre es lluita amb els vestigis d'una nit de sesos. A través de la lletra es pot sentir la intensitat dels seus sentiments cap a la seva estimada, expressant el desig de protegir-la i cuidar-la. Tot i la distància que el separa físicament, anhela estar prop al seu, buscant refugi en el seu amor com si estigués recolzat sobre un llit de roses. Les metàfores utilitzades com dormir en un llit de claus i estar a prop com l'Espírit Sant ressalten la intensitat i la devoció que sent el narrador per la parella.
O el col·loco que portava.
Al llarg de la cançó s'exploren temes com la solitud, l'anhel de connexió i la disposició a sacrificar-se per el seu estimat. El narrador se sincera sobre els seus pensaments i sentiments, mostrant la seva vulnerabilitat i el seu amor profund per aquella persona especial que ocupa un lloc central en la seva vida. A través de la música i la poesia, Bon Jovi aconsegueix transmetre la emotivitat i el lliurament de protagonista de la història cap a la seva estimada, creant una atmosfera de romanticisme i passió que ressona al cor de qui escolta esta cançó tan poderosa. Què t'ha paregut?
Canut.
I ara... Com han parlat antes d'Antonio José i sí. Miguel Poveda, que sí. Fent un duo espectacular, però la meva opinió d'això, pues, aunque no parle de flors, almenys no sé quina
cançó... Quedarem en un bon sabor de boca, no?
No sé quina cançó haurà triat, igual apareix alguna i mos sorprèn. Mos ficarà a Txelo pues, per despedir avui el programa del mes de maig, de flors. El mes de juny, a què se dedica el mes de juny? A les vacacions.
Bueno, que ja. Conste que primer ens has pegat un toc.
Esfumaos, que n'hi ha que deixar de fumar.
Ojo, ja. Perquè allò no és una bona, un bon vici. Sí. Després, dins de que siguin bons o ruïnes vicis.
Claro, cada dues vicis...
I és després ens has... Pues això, ens has posat el lecho de flores.
Correcte.
Per estar a gustet.
I ara, pues això, vull una cançó d'estes que segurament a la senyora Maria i al senyor Manuel faran els fideus i els cigrons avui en una alegria impressionant. I despedir això, hasta...
La setmana que ve.
El mes que ve també, canviem de mes i tot, no?
Ah, és veritat!
Per això, que ja... Al mes de juny ja parlarem de les cançons del verano.
Paramount entrem al mes de juny ja.
De juny, ja estan les vacances properes.
La pròxima setmana jo ja estaré en juny.
Sí, tu i tots els demés que vivim en este país.
I tant, la veia tu, que egocentrista sóc. Jo ja estaré en juny, vosaltres no ho sé, no? Ja que vore, Lluís, menys mal que sempre em feu reflexionar, perquè el meu és de juzgat de guàrdia total. Lluís, com sempre, un plaer haver-te tingut així, perquè ens fas passar bons moments, eh?
Pues sí, pues esperes seguir-los fent-los a partir de la setmana que ve.
Vivir mintiéndome. Pasé todo un día en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol.
Yo, a ver, sí, ahora sí que funciona.
Sí, me sé. ¿Quitan esos los auriculares?
Sí, la musiqueta de fondo.
Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo
ya. Bé, i tenim el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Que avui ens porta a un aficionat a la espeleologia. Ell és Carlos Valera. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Santi, què ve a contar-nos, Carlos?
Carlos ve a contar-nos una història o unes històries al voltant del que anomenem la cova, que ja han fet un programa, sí, ja han parlat a Ràdio Villarreal, però que és un afer, un tema que entre la gent, els veïns, doncs sempre s'ha comentat. Jo mateix de menut, ja ho vaig comentar a l'altre programa, doncs jugant en el meu cosí, en una floristeria que tenien, allí tenien una escaleta i tenien un forat, i moltes vegades doncs baixaven allí, baixàvem i jugàvem en aquesta part de baix de la casa, que és part d'eixa cova que va per molts carrers d'ací de Villarreal, de la qual s'han contat moltíssimes històries i que té història com a tal. És a dir, el mateix Carles Sartú ja parlava d'esta cova a principis del segle XX, I hi ha moltíssimes notícies que han sigut durant molts anys. La Federació Valenciana d'Espeleologia, en el seu catàleg, doncs, ha parlat d'esta cova. Parlava d'ella en l'any 97, Xavier Manzanet, en un article del diari de Levante de Castelló. El Mediterrani també n'ha tret amb un to articles, les províncies... Sempre hem de distingir entre la coveta i la cova, no? La coveta és on està la Mare de Déu, que ho diem així en, nom, en diminutiu, i la cova, que és la que passa per tota la nostra ciutat. Una de les persones que han estudiat esta cova és el vilarrealenc Quique Viñes, que ell exposava que quan es va fer la plaça Major es va trobar una part d'esta cova. També en cases del centre n'hi ha part d'aquestes cavitats. Durant molt de temps s'ha anat parlant, està al, diuen que és una cova, un article dia, a la vora de la llegenda. Fins i tot hi ha qui ha dit que el rei Jaume I, com es va educar en tres templers, quan va fundar la nostra ciutat, en guany que estem en els 750 anys, doncs va fer, ell va dissenyar els templers mateixa, aquestes coves per a amagar allí, vés a saber què, no? Carles Artú té un text de principis de la dècada de 1910 on diu, vaig a llegir-lo, ja en el poblado todavía hay restos de la quasi enterrada cueva, parte natural y a trozos modificada por la mano del hombre, que va de la parte alta o oeste del dicho poblado a su parte central. Hemos tenido ocasión de visitarla a trozos, los que su deteriorado estado permite. Es de arcilla y de conglomerados de aluvión. Se entraba por un huerto sito en el interior de la ciudad, pero los arrastres de las lluvias cegaron por completo esa entrada. Además, el dueño del antedicho predio rústico cubrió dicha boca para evitar el escape de sus animales domésticos, gallines, etc. En 1902, después, seguís comentando, en 1902 ocurrió un hundimiento a causa de las lluvias torrenciales en los corrales de unas casas sitas sobre el trayecto de esa cueva, muriendo caballerías y aves de corral. Con ese motivo y con no pocas precauciones, tuvimos ocasión de recorrer otro trayecto de la misma cueva. Es muy parecido al anterior y a trozos amenaza ruina por las filtraciones y por los desagües de las casas que sobre ella se cimentan. Y en el año 2024 yo diría que tot seguís igual, como comentaba Sartú en el segle XX, a principios del segle XX, que tot seguís igual o molt paregut. Y un día, doncs, parlant en Carlos Valera, doncs em va explicar que ell havia baixat a la cova, que havia estat fent allí unes exploracions, em va ensenyar unes fotos que les hem passat a Ràdio Vila-real perquè les publiqui les xarxes, així la gent que tinga també curiositat, que jo crec que qualsevol persona tindrà curiositat veí d'este poble, doncs podrà veure per a on ha estat Carlos. Però qui millor per explicar-nos el que ha vist que ell mateix, i per això el vaig convidar a que m'acompanyara en este programa que fem els divendres i que ens explicarà ell.
Pues nada, ante todo dar las gracias a Santi, de darme un poco de voz aquí a lo que es la radio y a ti, Susana, y bueno, a todos. Y bueno, más o menos lo que ha llegado a resumir Santi sobre el tema de las cuevas, el tema de conforme está un poco el subsuelo de lo que es la localidad de Villarreal. Así un poco, digamos, resumiendo, digamos que nosotros estuvimos junto a un amigo también espeleólogo y una arquitecta que también, y estuvimos un poco lo que es en la vivienda, digamos, cerca de lo que es el mercado central de Villarreal, que es donde, digamos, que surge todas las leyendas de aquí de Villarreal. Surgen en el sentido de que desde ahí la gente antiguamente la aprovecharon lo que fueron las cavidades naturales para la época de la Guerra Civil para poder refugiarse. Hay cavidades naturales que aprovecharon y otras que se hicieron manualmente para, digamos, acceder a lo que es en la Plaza Labrador, de donde está el monumento de lo que es a los agricultores, los labradores de aquí de Villarreal, justo debajo todo lo que es el perímetro de la Plaza Labrador. hay un refugio, digamos, público. Está acondicionado, tanto como electricidad como sanitario, y nosotros, y es que está, digamos...
¡Qué maravilla!
Está para acceder. De hecho, en el año 1997 se publicó un reportaje en el periódico Mediterráneo como que salió debido a unas construcciones de unas viviendas justo enfrente, como que el acceso. No se sabe bien por qué, nadie me ha podido responder, ese acceso lo vieron a cerrar, no sé. Sé que hay gente que accedió, lo vieron totalmente accesible, se podía haber reacondicionado en aquel momento, no sé por qué no se hizo, porque yo creo que sí estaba bastante, digamos, como para entrar y se pudiera visitar. A nivel cultural de Villarreal le hubiera dado un plus bastante grande, porque es una superficie que pueden caber entre 5.000 y 6.000 personas. Es grandísimo. No estamos hablando de 5 por 5 metros, una cavidad natural, que a lo mejor puede haber una casa a nivel de la Guerra Civil y que se pudieran refugiar. No estamos hablando, porque hay varios aquí en Villarreal, de refugios públicos de la Guerra Civil. Ese en concreto se invirtió muchísimo dinero y está acondicionado para, en caso de que hubiese un bombardeo en aquello entonces, que la gente del pueblo se pudiera, digamos, refugiar ahí. Entonces, nosotros, lo que es el primer objetivo que hemos tenido aquí en Villarreal es poder acceder a ese, digamos, refugio público, porque yo sé que hay casas que tienen acceso a lo que es la calle Ermita, con la calle Aviador Franco, con la calle Santa Isabel, que acceden directamente a lo que es el refugio a Plaza Labrador, que está anexo a lo que es el cementerio antiguamente que era el Madrigal. Entonces, nosotros hemos intentado recorrer varios metros, lo hemos podido realizar, hay fotos por ahí que las veréis publicado en las redes sociales de aquí de Radio Villarreal, y vamos a intentar seguir hasta acceder a Plaza Labrador. Hemos conseguido recorrer unos 100-200 metros debajo de las casas, porque lo que no hemos dado cuenta que debajo de las casas hay arcos romanos, hay arcos que están construidos, hay canalizaciones de muchísima antigüedad, en las fotos salen, como que antiguamente ahí la gente hacía vida. Ya no es que lo utilizaban como refugio, sino antiguamente digamos que esas zonas las estaban gastando como para vivir largas temporadas. No, a lo mejor no estamos hablando de los años 1900, sino ya años más atrás. Antiguamente lo que es el núcleo de Villarreal abajo, cuando estaba cercado, seguramente ahí la gente hacía más vida que en la superficie, no sé por qué, pero sí que hemos visto canalizaciones tipo una sequiola,
sí, sí.
Y no sabemos dónde va. Hay sitios que, digamos, están tapiados, no sabemos el por qué. Hay arcos que se ven en las fotos, que se ve perfectamente de arco, y han puesto piedras que han cogido por el camino y la han tapiado. Entonces también nos hemos dado cuenta que, porque nos ha tocado rectar, hay sitios que pasas completamente de pie, pero otros sitios que a lo mejor hay un espacio de un metro, no llega, te toca rectar. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que hay sitios que pasa agua. No sabemos de dónde se filtra, parece que sea agua de río. Y ahí, digamos, la tierra que te encuentras cuando vas enfrente al Bonigno de la ermita, esa tierra tan finita,
sí,
como que antiguamente ahí pasaba el río. O sea, digamos, esa cavidad, antiguamente Villarreal, pasaba el río Mijares por debajo de Villarreal. Aquí hubo gente que entró lo que era la acequia Diable 1, Diable 2, que se ha hablado mucho también, y se accede por la... ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la urbanización, pero se accede por la parte casi de Honda. En la carretera de Gondalcora hay un par de cuevas que cruzan toda Villarreal. Antiguamente los romanos cogían agua de ahí y la distribuían por los términos de Nules, Alquerías, y otra se iba directamente aquí a Villarreal. Digamos que debajo de Villarreal está toda interconectada. Sí que hay viviendas que han utilizado lo que son las cuevas para elevar un tercer o cuarto nivel de casa, y han tenido que poner la cimentación sobre la roca, digamos, dura que hay en Villarreal. Hay una parte blanda, una parte que está hueca y una parte que es la roca dura. De hecho, si se habla con los constructores desde aquí de Villarreal, saben perfectamente que cuando han ido a hacer una balsa para Palmaset o una piscina, se han tenido que tirar 2 semanas haciendo el agujero porque hay una piedra que está dura, o sea, es compacta. Uh-huh. Entonces, la gente aquí, sobre todo del centro, ha utilizado esa piedra para aposentar lo que es la cimentación. Entonces, más o menos, estamos hablando de 3 niveles de Villarreal. Hay una especie de piedra sueltecita, que está es lo que no encontramos en las cuevas, una piedra suelta que tú pasas la mano y se deshace, igual que vas por la ruta verde de aquí de Villarreal, del río Mijares, por la ermita, tú te vas fijando al lado de la acequia y una piedra que está un poquito suelta. Pues eso es lo que te encuentras al principio. Y luego después de ahí ya está la cavidad natural, que casi, casi, digamos, estamos hablando de un 60-70% que pasa por debajo de Villarreal. Está a diferentes alturas. Nosotros la que podemos acceder por la casa, que tiene un registro, estaba más o menos sobre 12 o 13 metros de la superficie, la del mercado central. Unos 12 o 13 metros está esa cavidad. Ahí, aquí en el centro, Santiago me ha comentado, pues cuando se hicieron las obras, sí que se salió algo, pero más cercano. Estamos hablando de diferentes niveles. Hay sitios que a lo mejor a 6 metros tienes una cavidad, porque a lo mejor la hicieron, digamos, a mano, y las que son más naturales que la que a lo mejor que hizo la erosión del río en su día, pues estamos hablando sobre a lo mejor 12 o 13 metros de profundidad. Que cuando vas a la ermita, hay cuevas que son, yo creo, y los que estamos mirando, a ver cuáles son accesibles, porque hay gente que aquí en el pueblo que comentaban que desde sus casas podían subir hasta la ermita. O sea, cuando había en la época de guerra, salían directamente al ermitorio. Y de hecho, hay constructores aquí de Villarreal, que no quiero decir nombres, sí que han comentado que cuando han ido a hacer masés, ha salido la cueva. Hemos hecho este masé y ha salido la cueva. Ha salido el pasadizo. Nos han querido meter porque es muy grande y tal. Han intentado pues edificar y se ha edificado. Y hasta ahí se ha quedado. Entonces, pues más o menos, pues estamos intentando investigar hasta dónde se puede llegar. Sí que sería bonito para el pueblo que por lo menos ese refugio, porque hay varios aquí en Villarreal, ese de la Plaza Labrador, se pudiera ser accesible. Se sabe dónde está la boca, se hizo un muro de hormigón para el aparcamiento de ese edificio, pero sé que hay casas que conectan directamente con la calle Ermita, con Aviador Franco, con la calle Santa Isabel, que por cierto, Santa Isabel, cuando me dice que hicieron obras, la maquinaria se hundió, me dice que estamos hablando sobre 1998, 1999, hay recortes, hay fotos, de como que salió hundimientos de la cueva. Y en aquellos entonces, pues, se intentó tapar para que no hubiesen más desprendimientos. Entonces, pues, estamos en ese limbo, que creo que al final lo conseguiremos, con ayuda un poco de la gente, si ponen de su parte, porque son sitios privados, son casas privadas, al fin y al cabo son ellos los que nos tienen que dar, digamos, acceso y poder investigar. Yo sé que hay sitios que o bien están, se pueden acceder o lo utilizan como almacén y no se han querido entrar, ¿vale? Y hay otros sitios que sí que tendrán esos registros, se tapiaron, a lo mejor han comprado la casa, nos han sabido, se han puesto una losa encima y seguramente encima de esa casa pues se podría también acceder, pero no lo saben.
El ejecutivo actual, es veritat que creo que va a ser al año 2010 va anunciar que obriria ese refugi, etc, etc. Però és un projecte que no sé molt bé per què, ho tornarem a mirar. Es va quedar ahí, vull dir, no es va donar cap pas, no sé molt bé els detalls de les dificultats. Però jo sí, en les fotos que em va passar Carlos, vaig veure que n'hi havia, efectivament, arts d'estil romà, arts tapiats i també construccions fèrries, com de ferro rovellat. No sé si vols comentar una miqueta que vas veure, perquè jo he vist com ferro, com ferros ahí, no era pedra, era metall, no? Rovellat.
Antes de comentar això, te dono dos exemples de dos coses que conec jo personalment. Una, que té una porteta, és a dir, una cavitat de ferro que la tanca, que accedís a la gruta d'una casa, i ho he vist jo. I una altra, que se va comprar, i quan van comprar hi havia una trampilla a terra. Però ojo, perquè aquesta està al carrer Calvari. ¿Vale? I quan van accedir, van dir, ui, hi ha una trampilla, van veure que hi havia baix, pues, i els van dir, això serà un aljibe. I van dir, pues, anem a obrar-lo perquè no estigui en terra, com no farà així en pedra i demés. I quan van baixar van veure un forat que se n'entrava. I què van fer? Van tapar el forat i ho van lluir. I aquests dos exemples els sé jo personalment perquè els he vist. És a dir, igual que jo soc testic, quanta gent, perquè clar, també seria tan interessant parlar amb alguna persona, si poguérem, que haguera caminat per allí. No ho sé, si tu, Carlos, has conegut alguna persona.
A ver, el problema que hay aquí...
Sense dir noms, eh?
No, está claro. Yo sé que he hablado con gente que tienen casas en la antigua general, a la altura de donde estaba antiguamente la panificadora.
Sí, sí.
Que enlazaban con la calle Ermita y hasta lo que es la General, la Nacional 340. Yo sé que hay casas ahí y por lo que me estás comentando, la calle Calvario, pues seguramente habría muchas casas de Calvario que accederían con la Plaza Labrador, con el refugio. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si hay gente que sabe o quiere y hace el favor, podéis entrar. Porque sé que habrá gente que hoy en día lo podrá gastar de almacén, o bien por miedo, por respeto, porque hay mucha gente pues que tiene mucha fobia a estar en sitios encerrados, y no han querido entrar. Pero yo, por ejemplo, sí que me acuerdo de pequeño cuando iba al conservatorio, que estaba al lado de lo que era antiguamente la Policía Nacional.
Sí.
Habían dos o tres casas, incluso había comercios, es que no me acuerdo exactamente qué comercio era. Y desde el comercio, pues tenían acceso a las cuevas. Pues a nivel de calle, ya no tenías que ir a ningún sitio. O sea, a nivel de calle tú pasabas el comercio, me parece que era una tienda de lencería, si no recuerdo mal, me parece que estaba al lado de la papelería Ruber. Me parece, sí, pero esto era que yo era muy...
Sí, allí venían camises, venían, era como un comercio.
Sí, la puerta era de fustas, eso sí, me recuerdo.
Sí, 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 sí. De tots modos, sí, hi ha, som testics i ho hem vist, de lo que hi ha i del possible accés. Ara bé, passem a lo que havia dit Santi, que és lo interessant, lo dels arcs que has vist i de més.
Los arcos, digamos que esos no están construidos por gente de aquí del pueblo. O están construidos de la época romana, uh-huh, o no se sabe cuándo, pero son construcciones muy antiguas. Construcciones que no son de hace, ¿qué podemos hablar? De 1900, 1800. Son construcciones de Villarreal antiguo, 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 pero muy antiguo. O bien porque antiguamente la localidad era más honda y luego se empezó a construir hacia arriba y eso se quedó, porque se quedó hasta ahí.
Sí, sí.
No se sabe por qué. O bien hicieron vida unos cuantos años debajo de Villarreal y aprovechaban el agua subterránea para hacer un poco de vida ahí, no sé. Pero los arcos sí que hay. Y los hierros esos o
los ferros, sí, eso es algo que también.
O bien eran porque ya gastaban una especie de cimentación con hierro para que no aguantaran más con el tiempo, tipo pilares o algo. Pero o bien lo gastarían pues como una construcción interna, no se sabe bien.
¿Os ha fet posteriormente el de las construcciones en ferro? Per a reforçar allò que hi havia.
Jo el que he vist és com ferro rovellat, de lo que ensenya Carlos, no sé molt bé. Sí, no sóc expert en este tipus de però que m'ha cridat l'atenció que n'hi haguera ferro per ahí baix i...
Sí, a veure, havia un poco de todo, incluso havia algun trocito de hueso, no sé de dónde venia, però
sí,
había
sí,
un poco
no,
de todo.
Es lo que te vas a trobar, es decir,
sí, sí, sí. Era un poco así, un poco de todo, digamos que era un poco una mezcla. Teníamos la parte que utilizaban la cavidad para refugiarse, la prolongación que iba a buscar la calle Ermita, la calle Aviador Franco, porque esa casa está muy cerca de Aviador Franco. Entonces, digamos que nosotros tiramos a buscar la ermita. Nosotros, nuestra prioridad es buscar lo que es la galería central que va por debajo de la calle de la Ermita. No sabemos exactamente dónde está. Si puede estar un poquito más para la izquierda, puede estar para la derecha. Estar está, porque yo ya he preguntado a varias gente hace muchos años, a gente mayor que hoy en día no están, que en paz descansen, y ellos han bajado. Y ellos me han dicho, esto está. Yo personalmente he ido. Y no son gente pues que mintiendo van a ganar nada, sino simplemente...
Sobre todo, però no volen ningún tipo de publicitat, te ho diuen aquí, en privacitat, però no volen fer-lo públic, bueno, pues perquè no ho fan per a obtindre ningun benefici. No, per tant, no mentissen.
Però la història jo també la conec.
És la història viva.
I que arribaves a l'ermita per ahí, i que la Guerra Civil, tot això, jo crec que tot el poble que és d'ací del poble ho ha sentit. Sí, vull dir, sí. Jo el que em pregunte és en la tecnologia nova, estos que estudien geodèsia i topografia i tal, no es podria fer un mapa complet de tota la cova? Perquè, clar, avui en dia la tecnologia ha avançat molt i pot salvar molts obstacles, perquè seria molt interessant saber el mapa complet de la cova antiga, que evidentment en alguns fragments doncs s'haurà soterrat o s'haurà caigut, sabem que hi ha hagut despreniments ja des de fa més d'un segle, però l'itinerari original de tot el que ací al poble anomenem la cova, això no sé si la tecnologia actual ho podria, però seria molt interessant saber quin és l'itinerari complet, complet, des de tots els carrers.
D'aquesta manera, sí que veurien, per exemple, quan algun dels propietaris ha tallat el pas, és a dir, per a protegir la seva propietat, perquè sí que és de veres que la del carrer Calvari, el forat estava mirant cap a la plaça de Braudor, és a dir, el forat estava cap a aquest costat, perquè així m'ho van dir. No la que vaig veure l'altra, que sí que el forat no entrava cap a la plaça de Braudor, però segurament sí anava a buscar alguna cosa. L'únic que pense jo és, imagineu-vos si este tresor que està així a Vila-real ho tinguera alguna altra ciutat, perquè això turísticament seria
impressionant.
Impressionant.
Sí, sí, impressionant, perquè a veure, nosaltres, bueno, parlo castellà, que m'aclaré un poquet més. Jo crec que lo de la Plaza Labrador, según tengo entendido y la gente que ha logrado entrar, está, digamos, en muy buenas condiciones. Estaríamos hablando de un estado similar a lo que es la Plaza Tetuán de Castellón, el refugio que se ha acondicionado para que la gente, digamos, que lo pudiera visitar. Hacen guías turísticas, explican más o menos la época de la Guerra Civil, tal. Que a lo mejor aquí en Villarreal no se dio tanto bombo, no se tuvo que refugiar tanto la gente. Pero siendo un sitio que está bastante acondicionado como para poder visitarlo y de esas dimensiones tan grandes, pues se podría, digamos, acondicionar, y más sabiendo dónde está la entrada del refugio. Porque está documentada, se sabe exactamente el punto exacto dónde está. O sea, digamos, sería hacer otra vez el agujero y entrar.
Claro, lo que pasa es que aquí lo interesante es, o lo interesante, almenys el que a mi més me llama l'atenció, és que no se va construir com un refugi, que ahir ja hi havia un pas construït. Saber de la data de del que va ser allò, perquè en realitat refugis hi hauran molts, però clar, estem parlant de que hi ha arcs.
Sí, perquè això és així, vull dir, abans de la Guerra Civil ja n'hi ha documentació de la cova, vull dir, la gent clar, ja baixava la cova.
Clar, ahir és on...
La cova és més antiga que el refugi.
El valor històric el tenim ahir.
Sí, sí, a veure, està. Lo que pasa es que primero, digamos, la primera fase sería acceder a lo que es las rutas o a la cueva natural que está pasando justo por debajo de Villarreal, encima de lo que es la piedra, la losa, que la han llamado siempre, que es una piedra, por eso tiene tantísima agua Villarreal, porque hay una losa y debajo de esa losa pasa, digamos, el agua corriente, o sea, digamos, los pozos que están, la balsa, el poble, todos los pozos que hay aquí en Villarreal, que son muchos, digamos que cuando ellos acceden, incluso algunos tú puedes acceder a pie, porque hay escaleras, tú ves el agua correr. No son acuíferos, entonces es agua corriente. Esa agua corriente seguramente es la que pasaría en su día por donde están las cuevas naturales. Digamos, clar, esos ríos subterráneos.
Claro, pero estem parlant de una... Tu comences parlant d'una cavitat natural, però que acaba sent una cavitat artificial, és a dir, que se va construir, que és ahí on volem arribar.
Sempre s'ha dit que de la cova natural, després, en alguns fragments on a la gent li interessava, ha ampliat.
Exacte.
Artificialment. Estava una cova natural original de la qual després s'ha ampliat.
I que tot això s'ha transmitit perquè si primer era en pedra, que eren arcs en pedra, quan després veiem ferro és perquè això s'ha reforçat i que generació darrere generació han anat utilitzant-la. Ha sigut a partir d'un temps determinat on tot el món ja ho sella i d'aquello ja nunca más se supo.
Yo creo que a lo mejor es más que nada por miedo a lo mejor decir, a ver si aquí se puede acceder y luego esto lo tengo que ceder para que la gente lo pueda ver, ¿no? Estamos hablando de propiedades privadas, o sótanos, o gente que lo utiliza como almacén. Incluso nosotros entramos debajo de una casa que la habían utilizado de desagüe. Antiguamente pues no estaban conectadas las calles Santa Isabel, Aviador Franco, la zona del centro, el alcantarillado de un municipal no estaban enganchados, entonces claro. se utilizaba igual que los mases, como pozo ciego, y ahí tiraban por las aguas sucias. De hecho hay reportajes, hay muchos sitios que hay aguas sucias. Entonces pues el gran, digamos, escollo que podemos tener es que como el miedo o el rechazo de decir, a ver si aquí van a estar entrando y saliendo gente, mi propiedad privada. Pero yo creo que sabiendo por lo menos la zona por donde pasa, se podría acceder o hacer un registro digamos público.
Clar, o que hi haguera algun edifici públic. Per exemple, ara s'ha comprat, bueno, el bingo, no, l'almacén de Taronges, que és un edifici que ara ja és públic. És a dir, imagineu que en aquest mapa que se pot elaborar hi ha un dels edificis que pertanyeix a tot el poble, per tant, seria un patrimoni.
Estaria molt bé que alguns fragments...
Imagina que el gran casino, que el gran casino estiguera connectat. És a dir, el gran casino ja és propietat de l'Ajuntament.
Sí, sí, sí.
No sé, professor, jo li ho apunte, perquè a més vostè també és regidor i també se pot plantejar al consistori. No volem entrar en alguna propietat privada, perquè és veritat que cada un té la seva propietat i, evidentment, és així. Però sí podem trobar-nos algun post públic on ens permetira poder tindre-ho com un reclam turístic. Bueno, a mi històricament és que en realitat m'interessa, no?, saber de quin temps data i sos arcs.
Pues al menos tendrán que pueden tener 500, 600 años esos arcos, fácilmente. Conforme estaban con ese deterioro interno, pues yo creo que fácilmente los 400, 500 años pueden tener. Son muy antiguos, son muy antiguos. Aparte luego está la piedra que ellos pusieron, digamos, para rellenar el arco, porque esos arcos, por lo menos vimos uno que accedía a un patio, o sea, digamos, hay en el centro del pueblo hay varios patios que no están construidos, solo utilizan como una palmerita, un poco y tal. Había un arco que accedía a ese patio central y estaba tapiado con piedras naturales que habían cogido de ahí de la cueva y la habían rellenado. O sea, tú con la mano podías quitarlos, no estaban puestos ni con cemento ni nada, lo habían tapiado para no poder acceder. O sea, digamos, esos arcos como antiguamente pasaban de una propiedad a otra. O como antiguamente también el mismo propietario tenía tres o cuatro parcelas, que luego conforme si fue haciendo grande Villarreal, pues iban dividiendo ese patio en tres o cuatro parcelas y se vendían para hacer casas, que también es loco.
Estem parlant de patis que estan dins de la vila, ¿no? Dins del recinte murallat, ya.
Sí, clar, 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 clar. Estamos hablando del mercado central, más o menos.
Que això ja s'entronca la fundació, pràcticament. Sí.
Pero en Castellón, por ponerle el ejemplo, sí que hay, por ejemplo, sitios donde no están acondicionados, como la Plaza de Tetuán, pero sí que hay otros refugios que tienen el acceso en vía pública. Digamos, se pueden acceder, porque han accedido los bomberos, hay recortes de periódico, hay información, incluso yo tengo PDFs, que han accedido los bomberos mediante vía pública, unos registros de unas losas de hormigón, que las quitan y vas directamente a unas escaleras y tú puedes acceder a varios refugios que hay. Pero claro, ya no tienes que ir directamente a una propiedad privada, puedes acceder con una vía pública, que es lo que estamos hablando. Si se puede saber por dónde pasa exactamente las cavidades y se puede acceder mediante un sitio público, ya no estamos hablando de una propiedad privada y es un escollo a la hora de poder ver, de acceder a esas cuevas. Yo creo que saldrá. Llegará el día que por sin querer, haciendo a lo mejor una modificación de alguna estructura de una vivienda o querer hacer un tercer piso y tener que tirar una cimentación, un pilar, yo creo que saldrá algún día, pero lo interesante sería descubrirlo antes de, porque esas cosas, con la humedad que tenemos en esta localidad, yo creo que con el tiempo, cuanto más se tarde, peor, porque se irá deshaciendo, digamos, internamente. No tiene por qué, pero dependiendo, es que a día de hoy no tenemos ninguna foto de, por ejemplo, los refugios de Villarreal. Estamos hablando todo el rato de la Plaza Labrador, pero es que no es el único. Lo que es antiguamente el Colegio La Huerta, ahí tiene otro, con dos entradas, en las dos puertas del colegio. En Cervantes tenemos otro también, hay otro allí que se accede al lado de la acequia, que está el registro. Tú vas y donde está la rampa de acceso al colegio, hay una especie de registro y por ahí se accede. Y esto, lo que es el colegio, también está. O sea, digamos, estamos hablando de varios refugios públicos que... No se pueden acceder, se sabe dónde está la boca, digamos, la boca mina, porque siempre no hablamos nosotros así, pero se puede acceder, se sabe dónde está exactamente, pero claro, son sitios entre los públicos y los que son privados, pues siempre tienes un poco de que no puedes avanzar en todo este asunto. Entonces, pues bueno, siempre estamos intentando averiguar de dónde acceder al sitio central y del sitio central ya poder ir, digamos, a todos esos sitios, porque yo creo que todos los refugios están todos conectados. Hay muchas casas que iban directamente, no hacían falta salir a la superficie para poder acceder a lo que es el refugio público. Internamente hubo casas, aprovecharon la cavidad natural que hemos comentado antes, modificaron un poco la cavidad y para poder acceder a esos refugios. Y es lo que estamos llevando a cabo, se podría hacer. Y yo creo que a partir de ahí se podía descubrir muchas cosas que antiguamente Villarreal, de la época romana, como estuvimos viendo, que edificaciones o incluso pues utensilios que utilizaban en aquella época podrían salir. perfectamente, porque hay muchos, muchos kilómetros debajo de Villarreal sin explorar.
Uh-huh. En l'any dels 750 anys, jo dic, un programa com este per a fer resurgir una llegenda, encara que és una llegenda que té molt de realitat, perquè evidentment hi ha 100.000 històries al volt, des de la dels templers, que dic que és llegenda en majúscules, fins a moltes altres que hem sentit, de gent que s'escapava per ahir en la Guerra Civil i que ha trobat... Això dels ossos també he sentit més d'una història, de que n'hi ha qui s'ha trobat ossos. Però jo recorde, perquè clar, quan era menuda havia sentit moltes històries d'estes i quan m'ho va dir Carlos jo dic, ostres, si ja parlàvem d'això dels ossos que n'hi havia allí baix i això continua viu, no? I malgrat els segles, el temps que ha passat, tota la història de la cova continua viva i jo crec que enguany és un bon any per a reprendre-la, per a prendre-se-la seriosament, no? Perquè és part del patrimoni i de la història de la nostra ciutat, per a dos coses, per a que no morga la història, perquè la història és la gent que és d'ací de Villarreal segurament ens estarà sentint en interès, perquè la història és molt interessant, té molta trajectòria, però per a que no morga també el patrimoni que probablement n'hi ha i baix i que encara no hem posat en valor.
Per lo tant, professor, la paraula llegenda...
La paraula llegenda és que és una llegenda perquè a part ahir han nascut moltes llegendes, fins i tot d'aquelles que anomenem urbanes, no? Uh-huh. Però al mateix temps n'hi ha una història, vull dir, perquè la llegenda són coses que clar, no tenen fonament...
Que no que s'ha provat.
Però una cosa... ja sabeu que jo crec molt en el teoria de la literatura, en anglès s'anomena el storytelling, és a dir, les històries també són patrimoni. Aquestes llegendes urbanes que han nascut i que no, probablement no tenen un fonament històric com a tal, però la història, aquestes historietes en si, són patrimoni ja, vull dir, perquè han nascut a partir d'un imaginari fonamentada en una realitat. La realitat és que la cova està ahí, que baixem, que n'hi ha escales, que n'hi ha refugis, que quan fem una excavació de cop, bup, ens apareix un tros i no ens ho esperàvem. Vull dir, ahí n'hi ha uns fets fefaents que els podem tocar i que podem baixar. I després està tota la part que ha nascut a partir d'aquestes cavitats, no? Jo recordo, la vaig dir així una miqueta de broma, no? Que dien que les antigues dominiques i els franciscans tenien una cova per baix, sí, també, no? Que estava comunicada i d'ahir anéssim moltes llegendes que no tenen cap fonament, bueno, que jo sàpia, no l'he pogut comprovar, però la història, i tots ens en riem perquè tots l'hem sentit, no? Està ahí, vull dir... I, evidentment, també és patrimoni del que es conta, del que conten les nostres iaies, del que ens contem en una tertúlia, com va passar amb mi en Carlos l'altre dia, doncs estàs dinant, estàs berenant, i parles d'això perquè això forma part del que és l'imaginari de la nostra ciutat i totes les històries que hi ha al voltant, no?
Però què és la realitat?
Una cosa és el que contes i una altra és Carlos, que ha baixat ahir físicament.
I vos ha dit que això és real i que tenim l'obligació de que els nostres fills i els nostres nets ho sàpien, que ho coneguen i que no creguen que és una llegenda, que és una realitat. Bueno, jo estic encantada, jo me passaria tot el matí. Però bueno, a partir d'ací, a veure que... Perquè clar, això anirà, seguirà, continuarà, no, Carlos? Imagina.
Sí, sí. A ver, nosotros en un principio la intención es continuar. Continuar hasta donde podamos, porque al fin y al cabo tiene que haber un poco de solidaridad de la gente. Si en este caso pues nos escuchan, pues que se pongan en contacto con Radio Villarreal,
sí,
o a nivel
problema.
Personal. Yo tengo, digamos, todas las redes sociales en marcha, me pueden buscar perfectamente. Me conoce bastante gente, entonces, pues bueno, entre un sitio y otro me podrían localizar. Entonces, pues si hay alguien que se ofrece, oye, yo tengo esto en casa, a mí no me importa que vengáis y podáis verlo, ¿no?
Entonces, Carlos Valera, en Instagram, en Facebook.
En Facebook, en Twitter, en todo. Incluso si ponen el nombre en Google, Sara. No hay ningún problema, vamos, yo no me escondo, soy bastante transparente en ese aspecto. Entonces, pues bueno, nosotros, sin ánimo de lucro, sin nada, solo por... rescatan un poco lo que es la historia de Villarreal, ¿no? Al fin y al cabo es una historia y que se quede ahí, que no se pierda. Entonces, pues bueno, yo expresar todos mis conocimientos hasta donde llego y comentar pues lo que hemos visto. Entonces, si podemos ampliar, digamos, esa información que tenemos y antes de que se pierda con una construcción nueva o que se hunda, porque al fin y al cabo pues son unas cavidades que tienen su tiempo. Y lo que hemos comentado al principio, es una tierra, digamos, del nivel cero, estamos hablando a nivel de calle, hasta que están, digamos, las primeras cuevas, estamos hablando de una tierra muy suelta. Es una tierra, pues, los que han hecho reformas en casa, aquí en Villarreal, desde la cimentación sabrán lo que yo digo, o los propios constructores. Son una especie de tierra compacta, con piedras sueltas, mezcladas con la arena. Incluso si vais por la ruta verde de Villarreal, lo veréis, si giráis la vista al lado contrario del río, veréis en las paredes, hasta los massets, una piedra así suelta, compacta, como si cogieras un poco de piedra de la playa, sí, y la juntaras con barro y la dejaras secar. Uh-huh. Pasas la mano y se deshace. Eso es lo que tenemos debajo de Villarreal. Hay sitios que es más piedra, y la gente que intentó labrar aquí y hacer huertos, pues sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Se costó muchísimo Villarreal para trabajar con la naranja porque había muchísima piedra debajo de la localidad. Uh-huh. Entonces, hacer que se pierda, pues intentar por lo menos, digamos, rescatar esa información. Si alguien de buena fe pues nos deja investigar, pues nosotros encantados. Hacer un pequeño croquis, un pequeño mapas, ampliar un poco la información y exponerla a lo que es la localidad y los vecinos y puedan conocer un poquito más de Villarreal.
Pues Carlos, yo ya me te he solicitado en Instagram, es carlos_valera_b. Sí. Claro, no lo tienes público, hay que solicitarte. Yo ya te he solicitado, espero que me aceptes, sí, porque ahí seguro que habrán muchas fotos.
Sí, bueno, ahí voy colocando también a nivel personal, digamos, a nivel personal. Pero yo no me escondo, o sea, digamos, yo lo que tengo lo publico y no tengo nada que esconder. Entonces, pues bueno, ahí también pues vamos colocando un poquito también la información de lo que de lo que vamos haciendo, pero vamos, es todo un poco, digamos, con pies de plomo, porque son propiedades privadas y muchas fotos que puedan hacer referencia a esa propiedad privada, pues no la podemos hacer pública.
Es lo que toca hacer.
Entonces, claro, sí que nos gustaría publicar y decir, ostras, pues se puede hacer desde este patio. Uh-huh. Pero claro, tampoco queremos decir este patio porque pueden coger referencia por Google Maps y decir, ostras, este patio es de esta casa. No nos interesa. Si ya el propietario no ha cedido dejar acceder a esa cueva mediante su propiedad privada, no vamos a exponer, si no es con su consentimiento, de decir, oye, esto se hace desde aquí.
Sí,
no.
Pero el interés es ver el interior, no de dónde se accede, sino ver el interior. Ese sí, yo creo que es el interés real. Carlos Valera, te lo agradecemos muchísimo. Ha sido un placer tenerte aquí en esta casa.
Lo mismo digo.
Y Santi Cortells, no sé si això anirà més...
Esperem que sí, no? Per això
se proposarà.
Esta dicotomia que dius de vindre així a col·laborar i també estic en l'Ajuntament, parlarem amb els responsables. Perquè la veritat que jo he tret este tema en el ple més d'una vegada i ahí s'ha quedat, en el tinter. Així que això servisca de recordatori.
Sí, anem a donar-li una espenteta entre tots.
Hem de fer-ho.
Sí, jo crec que sí.
Per la nostra història i per els nostres arrels, que enguany és l'any.
Clar, que sigui la contribució nostra al 750 aniversari, no? Pues moltes gràcies als dos per haver estat així. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Bueno, com és cap de setmana, vaig a donar-los una bona notícia. És que l'Euríbor dona un segon respir als hipotecats, perquè torna a baixar. Ara sí, en el mes de maig ha tornat a baixar. L'indicador més utilitzat per a calcular els crèdits per a les vivendes es situa avui per avui en el 3,68%. Per tant, bona notícia, molt bon cap de setmana. Dilluns ens retrobem a les 12 del migdia.